Víctor Cornejo, bon dia. Quin plaer tenir-te aquest dia tan especial amb nosaltres.
Hola, bon dia i bona dia de Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Sí, sí, molt especial per mi també, és aquests dies que em donen ganes. I a més avui el temps acompanya, sembla que acompanyarà, per tant, a sortir al carrer.
I tant que sí. Sant Jordi sinònim d'enamorats, de roses, de llibres, però ja fa uns anys que els vins rosats s'han fet forat, no, en aquesta diada?
Això mateix, a la diada i, a més, com a senyal també de primavera, de bon temps. Igualment, trencaré una mica de llança amb el rosat. El rosat és de totes les temporades, eh? L'hem de reivindicar, això mateix. Jo crec que injustament s'ha relacionat molt amb això, vi fresc, vi fàcil, no? I, a més, ha estat una mica ningunejat al darrere.
Doncs, de nenes, allò, vi de nenes.
Clar, a més, no, aquesta part, o de molt allò, vale, rosat, però per l'aperitiu, no? N'hi ha, evidentment, de rosats fets per l'aperitiu, però n'hi ha de rosats de tota mena i que poden ser perfectament per l'hivern, per l'estiu, per qualsevol moment, no? I per la tardor, per totes les estacions. I venim també una mica a reivindicar tot això. Jo crec que tot ve una miqueta al principi per la desconeixença sobre el rosat. Creiem que és un vi que és fàcil i que es fa de manera fàcil, no? Això també ve relacionat una miqueta amb les males pràctiques que s'han fet en el passat. Això sempre passa al final, no? I aquell que sempre ha sigut una mica de contacte amb la vinya o amb el fer vi, diu, ostres, no m'arriba per fer un vi negre, no? Tinc una varietat negra que aquí, a veure com la faig, doncs va, a veure, doncs fem un rosadet i ja està. O fins i tot, segons les quantitats que teníem, acabàvem fent el famós clarete, el famós claret, que és barrejar vi blanc amb vi negre. I això és una pràctica, doncs, al final, que també l'ha denostat una miqueta, com dient, són les sobres, són les la púrria,
no? El que no vol ningú.
El que no vol ningú. Per altra banda, també hi havia pràctiques en les quals la primera premsada era pel vi negre i la segona premsada era pel vi rosat, perquè ja no hi havia xitxa, diguéssim, que treure. Aquí és on està, on rau el que és l'essència dels rosats. Els rosats són vins fets amb varietats negres, vale? Això, tots són fets amb varietats negres, i que hi ha molt poqueta extracció, hi ha molt poc color. Aquest color ve donat per la maceració amb la pell. Res més. En realitat és una part molt delicada, aquesta. Si te'n passa, surt molt fosc, i segons com, doncs al final en el mercat l'has de conèixer molt bé, i després fas una mirada, una petita curta, però llavors no tens la fruita que toca, eh? Per tant, aquí hi ha una part delicada en el fins i tot a la mateixa producció. I això li hem de donar valor. Li hem de donar valor que si tens la intenció de fer un rosat, hi ha d'haver una pràctica, hi ha d'haver també una professionalitat al darrere de com es fa, no? En aquest cas tenim... Aquí ja entrem ja en matèria una miqueta, no? Els rosats que podem distingir, eh? Hi ha el rosat que és més aquell pell de ceba, que li diuen, no? Sí, aquest que és...
Translúcid,
que és un rosat molt finet, no? Que seria la tradició provençal, la tradició de Provença, del sud de França, vale? Que seria, doncs, aquesta idea també de vi molt finet, molt elegant, que s'apropa més a un blanc i, per tant, té unes característiques més de blanc, però acostuma a ser bastant aromàtic, vale? Perquè amb aquest temps que pugui estar amb les pells, doncs agafa, doncs, aquesta part d'aromes, que pot tenir. Sobretot es feien servir, doncs, unes varietats que eren molt aromàtiques. I llavors fent, doncs, això una mica, jo li dic que segons com, que això no se'n fa dir cap admirador de vins provençals, no? Una mica colònia. aquests vins una mica colònia, no? En el qual, doncs, hi ha aquesta part aromàtica que fa que sigui molt expressiu, però després en gust com un blanquet, no? I aquesta seria com una tradició. I una tradició que, de fet, com totes les coses que es fan a França, doncs és la que s'ha internacionalitzat més, no? I s'ha expandit més, i fa, doncs, que al final de rosats excel·lents els que vam trobant, doncs, també en aquella zona. Però és un estil. Després, cada regió de vins, doncs, té també els seus rosats, i que al final acaben sent com... De fet, acaben sent com els vins més expressius, fins i tot, d'alguna de les regions. Si anem a Bordeus, per parlar de zones tradicionals del vi i que, a més, han experimentat molt el rosat. Si anem a Bordeus, a Borgonya, a Bordeus expressament, no, hi ha alguns rosats de merlot que són espectaculars, no? I que fins i tot aquests vins que no saps discernir si és vi negre o vi blanc, no? Una tradició que la porta entre molt de temps treballant i al final s'acaba admirant molt. Això com ho traslladem aquí? Què és el que tenim, per exemple, a nostres contrades o, per exemple, a l'estat espanyol? Clar, els vins de Navarra van ser com els vins, diguéssim que al principi els rosats eren vins de un navarrès, no?
És veritat, era anys 80.
Els vins 80, era allò, sí, l'època dels vins de Navarra, dels rosats de Navarra, no? A més de garnatxes. Acostumaven a ser uns rosats bastant durets, bastant durs, però que no anaven cap a negre, però sí que eren aquesta part que volien conservar, no?, de fruita, no?, aquesta part també molt aromàtica, que eren molt intensos, no? Potser venien d'aquesta tradició de la zona de Borgonya, però que al final, a les nostres contrades, doncs, acabava sent una cosa, doncs, més rústica, no? I no acabava d'agradar. O sigui, era com, vinga, va, un rosat de Navarra d'aquella època era com allò, el de baratillo, no? És allò com així. Aquí també és el que us dic, aquestes tècniques o aquestes maneres de fer, doncs, de barrejar vi blanc amb negre i, bueno, al final deixar també aquest vi de segona extracció, doncs al final va deixar el rosat, doncs, una miqueta a part. I això va fer, doncs, que el relacionéssim, doncs, allò, amb el vi d'aperitiu, el vi fàcil, el vi que si no vols una cosa o l'altra, doncs demanes rosat, no?
Sí, teníem a la premsa.
Sense tenir una... els experts, no?, de poder trobar-li un buquet, de trobar-li, no?, cap tipus d'anàlisi. Això canvia. Això ha canviat. Actualment hi ha molts bons rosats a tot arreu. Tots en fan, intenten fer rosats que siguin la màxima expressió també del seu territori. Saps que és una cosa que jo sempre defenso i que crec que hem d'anar a buscar sempre en el moment de trobar vins. I que cada regió vinícola està fent, doncs, això, uns bons rosats, no? Aquí vam començar com? Vam començar amb els rosats de cava, amb els rosats escumosos. Va ser com la primera que ens vam atrevir a intentar fer rosats expressius i que fossin també, doncs, això, un reflexe una mica del territori. Què passava a les nostres contrades? Doncs que li havien donat una sortida a alguns vins negres o algunes varietats negres en cava, que com ho havíem de fer, i normalment, doncs, s'optava per Ullallebre. Per Ullallebre, que era una varietat, doncs, que la teníem en el vi negre penedès clàssic, no?, i l'havíem com de col·locar també en escumós. I aquí és on hi ha unes barreges. Alguns primers caves són, o alguns encara, caves, són claretes, en realitat, barrejant varietats blanques amb una miqueta de vi negre, no? I això, doncs, fa, doncs, que siguin això, aquests també caves, pell de ceba, no? Molt finets, no? I que ens dona, doncs, això, una miqueta inspiració francesa. Després van començar els Pinot Noirs, ja quan van introduir, el que passa que Pinot Noir no va ser acceptada dins de Deo Cava fins més tard, i llavors van començar aquests moviments, no?, de, vale, ho faig fora de Deo, no? Intento fer-ho, doncs, allò als marges, no?, de fer escumosos a la francesa. A França, doncs, això, el Pinot Noir seria el dels rosats, no? Fa el blanc de Noirs, que es fa xampany blanc, i el xampany rosat vindria de Pinot Noir normalment, també es fa servir una mica de garnatxa, i aquí, doncs, també, començar, doncs, a barrejar. I això estem parlant, no estem parlant de gaire lluny, estem parlant dels anys 90-2000, o sigui, quan en realitat els elaboradors escumosos comencen, doncs, allò, a veure, doncs, que hi ha rosats. Però en paral·lel, sobretot als anys 80, comença a haver també un altre moviment, i aquí sí que hem de parlar del Penedès. Aquí hi ha exclusivament Penedès, no només també de no només escumosos i cava, sinó que aquí al Penedès hi ha una, a més d'unes persones precursores també de tot el canvi i de sobretot de la qualitat dels vins del Penedès, que és en Joan Vilà, o sigui, s'ha de parlar d'aquesta figura. I sobretot el primer rosat de Mascontal. No, hi havia, va haver tot un... Va haver un rebombori, en realitat, no?, d'intentar fer un rosat que fos expressió del territori, i sobretot per la zona mascontal i, a més, avinyonella, gairebé apropant-nos al Garraf, no?, d'intentar que sigui reflexa del territori, sense imitar res, sense imitar Provença, sense imitar Navarra, no?, sense imitar els rosats que teníem de referència, i, per tant, dissenyar un nou rosat que seria el rosat del Penedès. En aquest cas, quan parlem d'això, de Mascontal, no, això, el rosat de llàgrima, de Mascontal, que va ser
icònic.
Un dels que va ser icònic, no? I a sí, més sí. A més, estem parlant això...
Parlem dels 90?
Ja parlem dels 90, sí, no? 80-90, no? El moment aquest també, doncs, una miqueta de canvi. Va ser com icònic i, a més, va ser com l'entrada a molta gent al Penedès, a nivell internacional, imagineu-vos, o sigui, passem del cava, vale, a passar a que internacionalment vingui la gent al Penedès a veure què és el que estan fent aquí, no? Això va portar un moment, no?, doncs una miqueta allò, escoltant algú en sabia molt, sabeu que jo vaig ser vinculat doncs, a Can Ràfols dels Caus, que ara parlem del rosat de Can Ràfols dels Caus, i en aquell moment doncs, hi havia molta gent que això venia a buscar els rosats, venia a buscar un rosat especial, que és el que es feia aquí. Joan Milà va ser assessor també de Can Ràfols dels Caus i també va dissenyar també un rosat de merlot, però en totes les característiques que li aportava el massís del Garraf. Però diferent al que era el rosat de llàgrima de Mascontal, perquè no volia fer el mateix, evidentment. En un dia havia molt poca maceració, vale? Molt poquetes hores, vale? I el que va fer amb Can Ràfols va ser doblar aquesta maceració, o sigui, les pells. Per tant, ve un rosat més fosc. Un rosat més fosc que, bueno, encara ara, si és que algú ha de pensar en un rosat del Penedès, jo crec que ha de pensar en el rosat del Gran Caus, rosat de Can Ràfols dels Caus, perquè també va revolucionar-ho tot. També va un moment en el qual ens vam veure doncs, que hi havia un rosat que fins i tot era apte per menjar. Vale? Que no és aquest d'aperitiu, no és aquest que t'esperes, no és aquest extremadament aromàtic, no és aquell extremadament fresc. Té frescor, té aroma, però té després una intensitat en boca que fa doncs, que vagi perfecte amb tot. A més, molt, molt gastronòmic. A més, dels primers que van demostrar doncs, que fins i tot el rosat no tenia per què ser només un vi d'anyada, un vi jove. Vale? També podia ser un vi de guarda. Encara ara es tenia oportunitat i als restaurants i a llocs on serveixen doncs, el rosat 2006. O sigui, vale? 2006, que s'ha tornat doncs, una cosa molt, molt especial, no? I que a més, i, ostres, un vi de gairebé 20 anys, no? Un vi rosat gairebé 20 anys, com aguanta i com acaba sent com si fos una evolució d'un merlot, no? A totes. Això va fer canviar tot el panorama. Això també va donar peu a que es revifés el rosat i al final gairebé totes les cases tenen el seu rosat molt ben fet. També amb inspiració de maceració llarga, per tant hi tenim aquestes dues, de la maceració llarga, per tant, rosats més fosquets, que serien els adients quan volem fer un àpat, i després els rosats més finets, aquests pells de ceba, que serien d'aperitiu i també d'àpat, sobretot la seva versió escumosa, no? I alguns clàssic Penedès i alguns a Terroca, per exemple, el rosat de Terroca, que és excel·lent, no? O algun rosat que també del Beti Noia, en el qual aquests donen doncs, això per acompanyar perfectament un àpat fresquet, O sigui, al final, també de productes molt, molt xulos. Aquí entra també un d'altre, hi ha un dels meus que també m'agrada molt, aquí jo mullaré, com et deia, no?
I tant, volem que et mullis.
Ostres, hi ha el Recaredo escumós, vale? El Recaredo, l'intens rosat, que és un Brut Nature, vale? Que per mi és una passada. Vale?
Amb criança.
Criança no gaire criança, no, criança curta, però igualment la mínima que té un corpinar com Recaredo, que és excel·lent, no? O si no, també el rosat brut de Lleopard, o sigui, haguessin d'anar dos corpinats, com a rosats excel·lents. Després també el rosat de Colet, que també va ser com d'uns també dels que van, també van obrir doncs, la veda a aquests clàssics penedès, doncs, això, també doncs, molt, molt elegants i molt finets, que són així com personalment dels que a mi més m'agraden, i evidentment em quedaré amb el gran caos rosat, no? Com un vi rosat que ens serveix, això, serveix per tot. A mi, una de les coses que sempre em venen al cap quan tasto un gran caos rosat, o aquests vins que tenen aquesta maceració llarga i que saps que poden perdonar el temps, em ve, doncs, em ve platja, em ve costa i em ve arròs, em ve fins i tot, no?, alguna cosa al forn, no?, algun pollastre, no?, que dius, ostres, amb un bon vi rosat, doncs això va molt bé. I a més que acompanya fins al final. Quan parlem del món, una miqueta, quan ens estendim cap enfora, ara també s'està posant de moda, o s'està tornant a posar al mapa, el clarete.
Ah, sí?
Sí, el clarete. Ara que està parlant de que veníem d'una tradició de clarete que no són considerats vins rosats...
Ara
s'està revifant, i sobretot aquella zona Ribera de Duero, Valladolid, Cigales, D.O. Cigales, la denominació d'origen Cigales, s'està especialitzant en claretes, o sigui, és com reivindicar la tradició de la seva zona, de fer uns vins que perquè no arribaven i tenien blanc i negre i ho barrejaven tot, ara ho han fet a la punta de llança del seu projecte vitivinícola i de caracterització de la D.O. Cigales.
Jugada intel·ligent.
Molt, molt bona. A més, molts cellers que estan optant per vins naturals, per vins sense intervenció. Ja tenim allà una bona feina per equilibrar, no? Tries els millors vins, raïms blancs, els millors raïms negres, per poder trobar l'equilibri i que sigui al final també un vi que pugui estar temps en ampolla, no? I que després, al final, siguin vins que interpel·len, perquè tenen un toquet salvatge a l'inici, no? Però després dius, ostres, em quedaria aquí amb l'ampolla de Cigales i continuaria, no? Per tant, també, hi ha una llarga vida al rosat, en realitat, amb tot això, no? I després també d'altres regions que també aquí a Catalunya estan fent uns rosats i que no n'havien fet o que no s'havien sentit a parlar, com per exemple el Priorat. Priorat també és una zona en la qual també s'està buscant doncs, aquesta interacció amb poder fer vins rosats, però que ja venint d'aquesta tradició de poder fer un bon vi negre, al final fer un vi rosat és com un repte. Ja no ve des de, va, vinga, fàcil, fem rosat i fem negre, sinó que ara sabem tota l'expertesa que ens aporta fer bons vins negres, ara que ho sabem tot, anem a fer un rosat, no? Llavors, això ens dona, doncs, al final, per exemple, el rosat de la Sara Pérez. Per exemple, el rosat de la Sara Pérez, que és un rosat que són molt expressius, tenen molta pedra, com ha de ser un vi rosat, no? A l'Icurella, no? I a més, com que acaben fent-se també amb les garnatxes i el Samsó del Priorat, doncs són molt de la terra i s'interpreten molt, molt prioratins, O sigui, molt, molt priorat. I, per tant, ja tens aquí una matèria primera que és boníssima per, al final, aportar doncs, aquests vins diferents. Per tant, jo crec que avui, sí, sortim, anem a fer un rosadet. Podem optar pel rosadet de l'aperitiu, però després a mitja tarda o fins i tot per sopar, anem i agafem-nos un bon rosat d'aquests, no? I vinga, va, avui sopem alguna coseta, fins i tot es pot acompanyar allò un bon pa amb tomàquet i això, no? Dius, però anem a buscar una miqueta un rosat bo, que estigui bonet i que ens acompanyi el dia d'avui. I que tota la primavera i tot l'estiu, doncs allò, puguem optar a tot el que tenim,
Brindem amb rosat per aquest Sant Jordi i per aquesta primavera. Gràcies, Víctor.
Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.